Fabricació pròpia.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Ja sabeu que aquests dies estem immersos en la polèmica de l'exhibició dels cotxes de Fórmula 1. De fet, això serà la setmana que ve, concretament dimarts, quan visitants i veïns del Passeig de Gràcia de Barcelona conviuran amb els monoplaces més ràpids que s'exhibiran pels carrers de la capital catalana. Bé, amb tot plegat, hem fet memòria i tal dia com avui de fa 120 anys va néixer concretament a la Sagrera la primera multinacional catalana capdavantera en la fabricació de cotxes de luxe i també de competició. Va convertir-se, de fet, en un referent mundial. Estem parlant dels orígens de la Hispano-Suïssa i la marca Pegaso. Això el dia en què la consellera Natàlia Garriga visitarà el Sónar de Dia per conèixer doncs, els projectes catalans participants al Festival de Música Electrònica i Creativitat. Més de 40 artistes catalans, de fet, participen al Sonar aquest any. Avui, però, toca parlar, més ben dit, toca escoltar a la perfecció francesa. Arriba un clàssic dels 90, Air, un dels plats forts de la jornada d'avui del Sonar. Mont Safari va ser, de fet, el seu disc debut, un disc per molts perfecte. Temes com el que estem escoltant, Sexy Boy o Kelly Watch the Stars, van sonar entre sales de chill out, estadis, o també els van poder escoltar en anuncis de televisió. 25 anys després, Nicolas Gauvin i Jean Benoît Duchel aterren al Sonar acompanyats per la seva banda, una banda increïble, perfecta. Per tant, avui sonaran com sempre perfectes com fa un quart de segle. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque.
What's up, sexy girl.
Sexy girl.
Són bons, eh? Ara, no els pots escoltar gaire. Conduint no els escoltis perquè...
No.
Perquè són... Vull dir, són una mica narcolèptics. Vull dir que ja ho has dit tu, que s'escoltaven a molts locals de chill out perquè no és una música
però
allò
no,
energètica.
Però la gràcia d'aquest grup és que es van escoltar des de chill out a estadis sencers amb macroconcerts i també en anuncis de televisió, per cert, de cotxes. Sem no falla. I avui els guions també, Laura Crominas. Molt bé, i tu?
Bé, mira, ara estic així, com sondejant, si fa fred, no tant,
fet
no sé.
Fet calor, què? Sí. Què?
Ara estic bé, avui, així amb el jersei mig posat.
Avui plourà o no? Jo quan he arribat a la ràdio estava com mig tapat. Ara
és
veig
la nova
que surt
norma,
el sol,
clar, ara?
Sí.
Ara cada dia és com si estéssim a Londres. Plou, fa
a
sol, està núvol, fa de tot.
Bueno, en tot cas, jo crec que fa calor, per això, ara al migdia. Francisco, que estàs aquí
present.
molt tranquil·let.
De cap de setmana, ja.
T'agrada Air o no?
Sí, mira, amb Mendes, grup de culte de Barcelona...
Sempre, o millor.
Vam tenir el privilegi de mesclar el segon disc amb l'estudi d'Air, a França, a París.
No.
Carai.
No vam tenir la sort de triomfar com Air, ni tenir la seva butxaca, però sí, sí, tenien allà els discos d'oro i platino. Amb aquest tema allà posat.
Per tant, és un dels millors temes que s'ha pogut
fabricar. És que tot lo de França, d'aquest rotllo del French Touch...
Dels 90, eh?
Això és canela en rama, ho toquen molt bé, això, el francès.
Finals del 90.
Són molt fins, molt fins.
Perfectes, no?, com diuen molts.
No, la perfecció no existeix, Mercè, però...
Ensupidets.
Estan allà...
Depèn.
Saben treure brillo de l'ensupimenta.
L'ensupimenta de francesa.
Des de Patxana em diuen que tenen bon gènere. Bueno, sabeu qui és bon gènere? Ui, ell, en Ferran Capdevila, des de la Peixera, el Món Digital, Vanessa Carrasquilla, José Matosas i Paula Moreno. Aquesta és la Paula. A l'Univers Sonor tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Merde.
Caca.
Merde.
És a dir,
caca de la vaca.
Le riff de merde.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Ho has sentit?
Que es nota que és divendres, va. Repassem els continguts del programa d'avui. D'aquí res, l'altra actualitat, servida per la Marta Jarque, amb la realitat paral·lela, el Francisco amb allò que no es pot treure del cap i amb les vintages de la Coromines. Després, la Marta avui farà la digestió amb l'Eduard Cacho. Ell és vicepresident de la FEFAC, que és la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Per què? Doncs per parlar d'un ou de cala que s'acaba de publicar, de raons que expliquen per què la farmàcia rural és imprescindible. De fet, avui dia hi ha molts pobles catalans que encara no disposen d'una farmàcia pròpia al propi municipi. En parlarem avui amb en Eduard Cacho a 3:45.
Sí, guapa, Déu.
I avui farem tertúlia dels quatre gats amb el guionista Ramon Pardina, amb qui parlarem de res i de tot. I a les 4 avui aprofitarem el cacau per recordar els 20 anys de l'APM, amb Manel Piñero. Home, APM. Suposo que el recordareu tots,
home,
no?
Home, APM.
Sí, sí, sí.
Sí, amb el Lomo APM, de fet, sí, que feia aquelles incursions en públic i es plantava davant de gent amb una sí, resistència estoica.
No podria.
I els hi plantava unes frases totalment fora de context i jo el que no entenc és com no li va caure alguna galeta en algun moment.
Sí, sí, perquè...
I com s'han recordat... Tu tens... Jo sí,
me'n recordo molt d'aquest home.
Eres molt xica.
Sí, però me'n recordo molt. Sí, és que...
Ho tens al cap, eh?
Sí, sí.
I això és la gràcia, que ha passat a través de diverses generacions.
Exacte.
I la gràcia també és com els se'n recordava totes les frases de l'APM, perquè no tampoc són fàcils, vull dir, nosaltres, cadascú deu tenir com... Bueno, després us ho preguntareu si volem. Exacte, les que fas més servir, però ell se n'havia de recordar totes i fer-les escaients en el moment de la conversa.
Sí,
vull dir,
sí,
que això
increïble.
És tot un mèrit. Avui, Manel Piñero, Homo APM, aquí al Fabricació, i de fet també ens acompanyarà a la Niol Florença. Ell és el director del programa L'Actualitat i, com dèiem, un programa que ens ha fet tant i tant riure. I a continuació tindrem el Mestre Virgili.
Si m'ho permeteu.
Amb les seves acurades correccions. I a partir de les 5... Avui rebrem a l'estudi un dels millors mags del moment. Es diu Sergi Armentano.
Ep.
I a més, és que us heu de quedar que amb només 28 anys ha deixat bocabadada, entre d'altres, a l'actriu Charlize Theron.
Ep.
Estem parlant de Charlize Theron.
És una superestrella de Hollywood, eh?
Home,
fa l'anunci de
Jadog,
una piscina.
I aquesta gent està acostumada a veure coses impactants, eh?
Ara.
No els espanta
sí,
de qualsevol
sí,
manera.
Sí. No. Gran Sergi Armentano. I també, fins i tot, ha deixat bocabadat a ell, el cantant Jason Derulo. Bueno, vindrà aquí el Fabricació i ens ensenyarà a veure quins són aquests trucs.
Ens farà algun truco.
Clar.
Ai, que bé.
Mira, molts trucs ens ha preparat avui el Sergi Armentano. Això serà a partir de les 5. També ens deixarà bocabadat, sens dubte. I acabarem programa avui amb la música d'en Carlos Bayona, que, per cert, ens porta a obrir els festivals més, que ho ha dit, desastrosos.
Mira, ja m'ha enviat una nota d'àudio.
Què t'ha dit?
Amb un dels seus muntatges.
Ah!
Canela en rama.
Que l'ha fet ell.
S'agraden.
Canela en branca. Ah, sí, parla la mateixa idea.
Sí. Vols que li preguntem avui al Vigili el canela en rama?
O sigui, que si em diu que no es pot dir, tindré un dalt a baix. El seguiré dient,
Si però... m'ho permeteu.
Bueno, sí, que li permeteu.
Hi ha gent que fa servir la canyella, amb branquetes de canyella,
això...
per purificar la casa, Mercè, d'energies.
Va molt bé, dius,
A mi m'ho van dir, tu creus que jo haig de fer això?
Saps per què va bé, que també purifica? Per fer ratafia, petxaran.
Això sí.
Aquí m'hi trobaràs.
La casa la purifico d'una altra manera.
La canyella en branca és caríssima.
Sí.
I quan la poses, jo què sé, al te o una cosa d'aquestes, tu que fas test, Marta?
Sí.
I poses tota la branca?
Ui, no, perquè és que no t'ho pots prendre. És molt intensa.
Bueno, com intens són els continguts d'avui, que comencem ara mateix. 5 minuts i seran 3:45, com sempre ens hi posem, i el primer que fem és obrir Realitat Paral·lela. És divendres, ja fa una setmana divendres passat,
sí, clar.
I recordem una efemèride, i es pot recordar, no, l'efemèride de
Marta? Està a Wikipedia,
Marta,
ja,
home,
eh?
I tant, la gran festa de Marta Harke, on hi van passar coses. I per tot plegat, tu avui vols començar, doncs, això, amb bones notícies.
Sí, perquè els divendres, Mercè, fan festa, i la festa, aquesta secció, té nom i cognom. Luis, digueu vosaltres.
Anem a l'ato.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias.
Serà només un apunt, però no... Perquè hi ha un altre tema avui important, però
de
això...
Mola-to.
Te mola?
Me mola-to.
Uri, els teus desitjos són ordres.
Bueno, Jarque, perdona. Uri, quantes hores has dormit avui?
No t'ho sabria dir, però hi ha hagut només dues pauses.
Val, per tant...
en 3 hores d'espai. Per tant, he dormit 3 hores seguides, que és la clau.
Per tant, avui, bromes...
de les justes, no?
No, vale, vale. Moltes, no? Vale, ja està, perdona, Jarque.
No. Heu de saber que la ploma més afilada de la premsa del cor,
yes,
excepció de Jaume Borja i del seu germà, que també va resultar ser molt simpàtic, que ahir ens va visitar aquí al programa, el gran Luis Nemolato torna a les andades amb un d'aquells temes sucosets que tant ens agraden i que són marques també de la casa. Marta Sierra i Tom Peuteman, la pareja más cool de les redes,
Peuteman,
se casen este fin de semana. I Mercè, no només això, la parella es casa a Barcelona... perquè es veu que ella és d'aquí, i cito a Nemolato, diu, concitaran en la ciutat condal a los nombres más top...
Concitaran.
...de la blogosfera internacional.
No tinc res.
Es veu, Mercè, que la Marta i el Tom, com el Jaume i el seu germà Víctor, són tàndem personal i professional. Val, aquests dos es van conèixer i en fan business.
No,
aquí són. Jo crec que no. Mira, Laura, ella és la influencer de moda del moment, té 1 milió de seguidors a Instagram, i ell... no he sabut de trobar de què es dedica.
Peuteman.
Jo crec que ell és el pringat que fa les fotos allà on va ella, que això també és un clàssic. Que si viatgeu, això ho haureu vist, molts nòvios, moltes parelles, els tios apagadots, fent penitència i fotografiant compulsivament la seva parella amb el mòbil. No se separen de les noies, són com paparres, i per això a partir d'ara els coneixerem com paparazzis.
Molt bé.
Ostres.
Bé, si algun lloc, Mercè, jo no voldria ser que aquest cap de setmana és a qualsevol dels policlins del sonar,
sí,
o al casament d'aquests dos perles, que no sé si em fessin triar...
Al mateix nivell, eh?
Sí.
Empat tècnic.
Si t'ho prometo, eh? Si em fessin triar...
No sabries aquí.
No sabria quin escollir.
Home, jo el Peuteman.
Però la gent de la blogosfera...
Però jo qui...
Què?
És que no sé si em podria... Vull dir, em posaria...
Passaria.
Em posaria violentota, eh?
Sí?
Sí, m'encararia, eh?
Ja m'imagino.
I pots tenir 0 coses a favor, m'ha dit.
En comú. O sigui, tingueu en compte que són... Ho diu el Nemolato. Los nombres más top de la blogosfera internacional.
Però escolta, això de blogosfera ja no es porta, no? O sigui, els blogs, diria que ha passat una mica per davant
si ho diu
altres
Nemolato,
xarxes, no? Bueno, no sé.
Si fos tornat i no ho sabem, eh?
Nemolato va 20 passos per davant.
Però és que Nemolato també, ell viu amb un blog. Que,
vull dir,
que potser és el seu referent, saps què et vull dir?
Per cert, parlant de blogs, que fa uns dies recordem que Nemolato va signar aquesta ola especial Taylor Swift. Mercè, que tu com a Swiftie... que de fet avui, explica-ho.
No caldria, però és
no,
igual.
No, però és curiós.
Jo explico l'audiència, no els importa res, vull dir. És una pulsereta que m'han regalat com a Swiftie que soc. Sí,
perquè us intercanvieu pulseres, les Swifties.
Sí. Bé, vinga.
Deixem... És espectacular.
Va, que els oients els interessa, això. Va,
bé, tira. Com sabeu, l'amor ens encega i la protagonista de la nostra propera història, és la Loli, ella n'és la prova, ha tornat a passar un energumen, s'ha fet passar per un famós per aixecar la camisa a la prova de la pobreta de la Loli. Escolteu.
Desde hace tiempo habla por las redes con una persona que asegura ser Alejandro Sanz. ¿Quién me va a
entregar? Y yo le pedí una videollamada para creerme que realmente es él. Y dijo que no podía por privacidad.
Claro. A veure, si una cosa hem après, que estic bastant orgullosa de la Loli, és que està après a fer el doble check. Saps? És a dir...
A veure, però, Harki, jo et demanaria context aquí, perquè potser hi ha gent que ara diguin, ostres, això de l'estafa...
Estem a un programa de televisió i escoltem el testimoni de la Loli, que ella, doncs... alguna persona d'internet s'ha fet passar, doncs, per qui era? Per
l'Alejandro
Sanz. És que en tinc molts. Aquesta és l'Alejandro Sanz.
És que és una mica embolic tot.
Exacte. I l'engatussen, val? Primer, aquest perfil de víctima, doncs primer li diuen per internet, doncs mira que jo sóc l'Alejandro Sanz i et trobo molt atractiva.
Clar.
El següent pas quin és? Doncs començar una relació, evidentment tot és virtual, i després el següent pas ja és... fer alguna transferència econòmica, que aquí ja és quan la cosa es posa una mica més peluda. Com dèiem, aquí com a mínim hem après que la Loli sospita, diu, per acabar de confirmar que tu ets l'Alejandro Sanz, perquè crec que ho ets,
però la Loli sospita.
I vull creure-ho.
Per això mateix...
Crida l'atenció.
Clar, Alejandro Sanz m'està tirant els trastos, per acabar de confirmar que és veritat, que és totalment realista, deixa'm fer una videotrucadeta, que és un mer tràmit, i així ens traiem de sobre els pocs dubtes que ens queden.
Sí.
Ja ho heu sentit, per privacitat, què passa? Doncs que l'Alejandro Sanz és un tio ocupat, no podia contestar aquesta videotrucada de la Loli, recordem a tot això que l'Alejandro Sanz no és el cantant, sinó un estafador.
Fake.
Però com que aquest estafador juga bé la seva carta, diu, saps què? Delego la meva feina a un altre famós cantant espanyol. Escolteu.
Y entonces, al día siguiente, Pablo Alborán me hizo una videollamada. Y lo vi realmente, es que lo vi. La videollamada fue segundo.
Prefiero pasarme de...
Però què vol dir que lo vi?
Tot encara més creïble.
Es tracta d'una videotrucada de dos segons i ella, pobra, es fa la il·lusió de que el veu. Evidentment no el veu. És com si, Mercè, tu un dia lligues amb algú, val? Imagina't, que tu lligues amb algú.
Sí.
Aquest algú...
Però imagina't, tu,
Aquest algú et vol trucar...
Sí.
Però tu no pots, perquè, per exemple, estàs fent el programa i em dius, Marta, fes-me el favor i truca'l tu.
Tu, fes-ho tu.
Clar. Això no té cap sentit. Loli, obre els ulls. No té cap sentit.
Hi ha nivells de confidencialitat.
Sí.
Sanz és molt més estrella que Pablo Alborán, i Pablo Alborán encara pot fer-te una videotrucada. I Alejandro Sanz no.
Clar, jo crec que Alejandro Sanz va jugar aquesta carta, i a mi, com a fan, o sigui, si jo fos fan de l'Alborán, a mi això m'indignaria una mica, perquè penso...
Vigileu el que diu amb l'Alborán, perquè ja sabeu que...
Marcats a l'home.
Marcats a l'home, 100%. Sí, sí. D'aquí una estona arribarà ella.
Sí.
Pablo Moreno, que potser té alguna cosa a dir amb aquesta notícia.
Li agrada molt, Pablo Alborán.
Ui!
No el toquis,
Té una falera.
Sí. No pues em fa cara,
No em fa cara. Per què?
No ho sé.
Quin tipus de música creus que li agrada?
Potser, no ho sé. No. Però Pablo Alborán no.
Estàs a punt
d'entrar un altre món,
Camp de mines.
No.
Ah, t'has quedat
al·lucinada. Ja m'ho crec, al·lucinadíssima.
Doncs és molt fan. De fet, alerta a la Paula, perquè jo la veig que podria caure algun dia en el parany.
El perfil de Loli.
Aquesta gent està... Sí. Bé, de fet, la Loli va explicar la seva història al programa d'Anna Rosa i l'equip d'investigació del programa es van posar les piles, perquè són gent, periodistes de carrer, d'investigació, van contactar amb l'Alborán, el de debò, i aquest els va corroborar, per sorpresa de la Loli, que això és molt bo...
I què va passar?
Que ell no havia fet cap videotrucada. Res, simplement, el tall acaba dient, doncs, això, que no havia... Que, és a dir, que l'equip de l'Anna Rosa Quintana s'havia posat amb l'Alborán i que ell els havia dit doncs que no. I ella fa uns ulls com a taronges, com volent dir, què vols dir?
Tinc dubtes, jo. O sigui, l'equip d'AR...
Sí.
certifiquen que és Alborán. No és Alborán que els diu te va a fer una videollamada a Bustamante para decirte que yo no he llamado a Loli.
Clar, ells sí, consecutivament,
ells sí,
no?
Anar degradant cantants. Clar.
Ells, diguéssim, que parlen amb la Loli, perquè la Loli els hi fa arribar la seva queixa.
Sí, sí, però clar, saben que l'Alborán amb qui ells han parlat és l'Alborán de veritat.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Sí, perquè són amics.
Claro.
Ah, són amics.
Certified.
De fet, aquí al sí, programa coneixem també de prop el cas de Matt Damon, un amor de fabricació pròpia entre una col·laboradora sí, del programa i l'actor de Hollywood, que va resultar ser una simpàtica broma. Sí, sí. De fet, això ja ho hem escoltat. Bé, totes derivades de la mare de les estafes d'amor, que és una que va fer història i que per mi és de les coses més glorioses, tristes.
Sí.
Això és veritat.
Sempre des del respecte a la víctima.
No, glorioses, també. És que és una cosa que em deixa a mi parada.
Bé,
Mercè,
no va, sí.
Una estafa d'amor entre Brad Pitt
sí?
i una dona, tot per internet, que va arribar a fer transferències de milers d'euros, estem parlant de molts milers d'euros, als delinqüents que es feien passar per l'actor. Surrealistes. Voleu deixeu-me recuperar. Va, va molt ràpid. Va, José.
La escena era perfecta. Una mujer de Granada y Brad Pitt. Un grupo de delincuentes se hacen pasar por el actor. Estafan a esta mujer 170.000 euros. Un amor que comienza con una invitación para unirse al club de fans del actor. Se hacen pasar por él.
Sí.
Se hacen amigos.
Claro.
Se escriben correos electrónicos. Ella no le cuenta a nadie su romance porque el falso Brad Pitt le pide una relación secreta.
Secreta.
Los timadores le piden dinero a través de cuentas.
Ha parlat de gent,
s'ha acabat de cop, això.
Ha parlat de sí, los timadores.
Les altes instàncies han decidit que
això
no es pot parlar.
Això és molt gros, eh?
Ai. Los timadores, per tant, o sigui, és una xarxa, diguéssim, sí, organitzada.
Sí, sí, és gent pobre que es fa passar, es fan passar per altres persones. Recordem, la xifra, 170.000 euros, que aquesta bona dona va anar fent la transferència. De fet, el cas està als jutjats, però sí que és veritat que és molt difícil de pescar aquests delinqüents, perquè recordem que tot plegat funciona a través de les xarxes.
Impunitat a la xarxa, eh?
Això és un problema. Això és un problema i, de fet, parlant també l'altre dia aquí amb el síndic de Greuges, el senyor Bon Dia, és així?
Sí? És així.
Ens deia que cada vegada aquestes queixes són més recurrents. Per tant, alerta, sobretot si a casa us envien un mail. Home, no, vull dir, estigueu desperts. Si us envia un missatge al Brad Pitt,
no,
sospiteu.
Dongueu,
com a mínim sospiteu. I si us demana una transferència, consulteu com a mínim amb els amics més propers. I és que, Mercè, la gent s'ho empassa tot. L'últim cas, de fet, és un pres de Teruel, que aquest dimarts va haver de ser operat d'urgència per haver-se empassat un Nokia 3310. El telèfon mòbil, que recordareu, que era el que molava molt tenir sí, quan eres adolescent.
Ah, era el del Snake?
Sí. De fet, els casos del pres de Teruel, la Loli, la senyora del Brad Pitt, demostren la importància avui en dia de tenir la boca tancada sempre, i els ulls, importantíssim, ben oberts.
Bueno, i també ser una mica i també ser una mica d'aquestes de... Home, Marta, però no li diguis així.
Era xiste.
Ai, noia. També ser una mica guilla, saps el que et vull dir?
O no sé, talòs.
Clar, home, perquè és que no t'ho pots empassar tot.
Què et porta a pensar que interesses al Brad Pitt?
Clar.
No ho sé.
Perquè aquesta gent són tan excèntrics que al final busquen allò planer i van a... D'on era? De Granada.
Sí.
A trobar l'amor de debò.
Però clar, però també tu, o sigui, jo crec que estiguis amb una il·lusió i que et facis il·lusió, però noia, tu també...
No, jo no crec que calgui ser una guilla. Jo crec que s'ha de ser una mica coherent.
Però, Marta, la coherència
va molt
buscada, eh? Per això hem d'estar alertes, però aquest missatge que tu has fet està molt bé, perquè hi ha molta gent, i ara és el que deies, tio, que cada vegada te'n passes més fraus.
Sí?
Sí?
Això que dèiem, boca tancada i ulls oberts.
Que Matt Damon, l'actor.
Claro. Vinga, va, 7 minuts per arribar al punt de les 3 del migdia. Ara, Sant Francisco, és divendres, és cap de setmana, va, aprofita i buida el pub. Demi, Francisco, què? Què és allò que no pots treure del cap?
Mercè,
què?
No puc fer altra cosa que parlar de l'Esport Rei, perquè avui comença l'Eurocopa de futbol masculí. Torna al futbol. Torna l'espectacle en majúscules. Torna la competició al màxim nivell. I no em podria importar menys, Mercè. When you are... No suport... No puc...
Què et passa?
No
què et
puc
passa,
amb el futbol de seleccions. Oh, yeah. Bueno, qualsevol cosa de seleccions.
Fora.
No.
No et fa goig?
Com és?
No. Urticària.
No, està molt bé.
De cap de les maneres...
Però per què?
No puc veure gent que milita el club que porto el cor al costat de pericos o de madridistes o de qui sigui.
Però això és molt tribunero, eh?
Sí, bueno, ja ho soc i em faig gala. I sí, cap mena de problema. Sí.
Endavant.
Però és que ni la selecció catalana...
Res.
No cal que entrem en política.
No és qüestió de colors ni de banderes.
És una qüestió de colors blaugranes.
Sí. Clar.
Ja està. No en vull cap altre.
O sigui, tot això et ve per l'esperit blaugrana, eh? Sí, per la colorada.
Sí, 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 ja està. Només m'interessa el Barça, a mi.
Yeah.
I prou. La resta...
Però tu, vale, tu ets el dels típics que fa aquest discurs, però després ho acaba mirant?
Ho miro si m'ho trobo molt de cara, si no tinc res a fer. No, miro. No. Mira, em podràs preguntar, d'aquí al 19 de juliol,
sí?
Pregunta'm el que vulguis sobre seleccions.
Que res.
A no ser que sigui dilluns secció esportiva. Llavors farem un esforç. No et sabré dir res de res.
Bueno.
Sí, la informació que tindré serà el dilluns a quarts de 6.
Val.
I a les 6, fora.
Val, però, o sigui, l'Eurocopa representa... A mi informeu-me, perquè jo vaig una mica perduda. Comença
avui.
Aquí, o sigui, aquesta tarda.
Aquesta tarda amb Alemanya contra algú que perdrà contra Alemanya.
Que és Escòcia,
ja t'ho dic ara.
En aquest cas.
Sí, bueno, qui sigui.
Sí.
Perquè no sé quin futbolista... no sé, Cruyff? No. Un il·lustre del món del futbol va dir que el futbol és sempre... 11 contra 11 i gana Alemanya.
Sempre, eh?
Això és així.
Bueno, pues mira.
I el Madrid.
Per tant, que és l'Alemanya d'aquí o ells són el Madrid d'allà. Ja tu quan vulguis. De fet, si us recordeu, a Oliver i Benji, que seria el referent de futbol, les trames que eren de seleccions no interessaven a ningú. Tu volies veure els partits del Muppet i el Newton. Saps què vull dir?
Sí, amb els partits, o sigui, els equips.
El futbol de clubs.
Sí. Però és un futbol que...
Tu perquè has anat a les Olimpíades...
No, deixa estar. No, però jo et dic que com que és un futbol... Que tanta fa, perquè no t'hi juga res, doncs fa gràcia. A més,
sí.
Sempre hi ha un equip, tipus, o sigui, una selecció tipus Dinamarca.
Estàs a favor, eh?
Molt.
Tu t'agrada la selecció Ventafocs.
No, però sempre hi ha un equip, Dinamarca, jo què et deia, Noruega.
Tenera simpatia.
Que va avançant, va passant rondes, i es converteix en el fenomen, una mica, i és xulo després veure els països, com la gent s'involucra i tot això. A mi m'agrada.
A tu t'agrada, i
diverteix.
La coro.
Jo fa estona que vaig perduda.
O sigui que tu tot això a l'Eurocopa no la miraràs, eh?
No,
de cap manera.
Ni de broma. Bueno, ja. Noi, i llavors, tu aquí, què has vingut a dir?
Si algú s'està preguntant per què hem marxat la selecció catalana,
sí.
Una selecció que en el seu dia competia contra Brasil,
sí.
Contra Bulgària, contra Argentina, és el primer nivell, si algú s'està preguntant què passa amb la selecció...
Què passa?
Si encara existeix, heu de saber que està més viva que mai i va jugar fa dues setmanes...
Bé,
sí.
No, ens n'hem fet ressò.
Ja vam fer.
Que no venen el...
Toscana,
doncs mira, contra el tot poderós Panamà.
Panamà?
A la nova Creu Alta de Sabadell, que no et podia importar menys a tu ja, això.
Però fora, de veritat. No ho
un
recordo.
Un partit que
recordo.
Es va saldar amb un empat a dos i que els companys del diari Esport van definir amb un titular que és un pèl contradictori. Diu així, Catalunya i Panamà, Palamà. Catalunya i Panamà firmen tables en un festival ofensivo. Aquest és el nivell del futbol de seleccions.
Festival ofensivo, eh?
2-2.
Dures declaracions.
Trobo duríssim per això que aquest partit, que teòricament un partit de seleccions i que no la federació tal ben com a seriós es faci a un camp d'un...
De Sabadell.
Demà, però independentment d'això, d'un estadi molt d'un equip molt menor.
Bueno, ja, és veritat que això va començar, com dèiem, va començar fa molts i molts anys, però es va reprendre als 90 en partits en Brasil, el Lluís Companys,
que
lluïa molt més.
Sí,
i ara hem acabat a la nova Creu Alta.
Bueno, escolta, sigui com sigui...
Tornem al tema que ens ocupa.
Tornem al... Estirem el fil d'allò que volies dir.
Parlarem de futbol, sí, però ho farem des d'un enfocament diferent, perquè avui, tot i ser divendres, tornarem a parlar de moda.
I tu una altra vegada els pets.
Per als joves i les gendres.
Et a porter.
No em culpis a mi, Mercè, culpa els amics de 20 minutos, o culpa'm a mi per mirar el 20 minutos, també t'ho puc dir, que se n'han fet ressò de la següent notícia, que parteix del futbol, però es mou perillosament en terrenys entre la moda i potencialment el masclisme. Diu així, Brasil obliga a Jan Couto a quitar-se el pelo rosa. I entre cometes diu, me dijeron que es medio de guasa.
Home,
el cabell és medio de guassa, no entenc.
Mira, t'ho explicaré. El lateral del Girona lluïa un tint rosa a la part superior del cabell. Només la part superior.
Xulo.
Això es porta ara, això, el canall, ara.
Això va molt gràcies,
això va molt modern. I en Jau Couto, que deu tenir 20 i algo. És un nano.
Jovenet, jovenet.
És un nano jove. Diu, segons els companys de 20 minuts, des de la directiva de La Canariña i part de l'equip tècnic de la Xelesau, dirigida per Dorival Júnior, que és l'entrenador actual, li van suggerir al defensa que el seu look no complia amb els estàndards del combinat carioca.
Ah, no, o sigui, era per conjunt, eh?
Semblava que... No, no crec que fos una qüestió de cromatisme amb, la, amb el groc i el verd, eh? Que...
I per què li dèiem?
Bueno, doncs... de guassa, com dient, és poc seriós.
Ah. Sí, bueno, doncs que canviïn el nom a l'entrenador, Dorival Júnior. A mi tampoc em sembla
no
massa.
Vull dir que és... És brasileny.
No, no, no fa.
Així com Pep
no
Guardiola, dius, hosti, tu, això quin empaque.
Ja. Jürgen Klopp.
Dorival Júnior?
No, no. Sí. Bueno, aviam, és brasileny.
Bueno, i què va
més? El problema es veu que és el rosa, perquè podríem haver lluït qualsevol altre color, ja que sé, l'art de Sant Martí, al
sí.
cap.
Ah. Sí.
I potser no hi hauria cap problema.
Ja.
Però només rosa es veu que és un problema. Doncs com que parlem de moda, us porto un petit recull dels pentinats més vanguardistes, per dir-ho d'alguna manera, de la història del futbol, amb l'objectiu d'ordenar-los de menys a més infames.
Va, no.
Tira'm una sintonieta.
Yeah.
Ja que parlem de Brasil, comencem amb un clàssic de la Seleção, que és Ronaldo Luis Nazário de Lima, i el seu... Jo diria que això és...
Això és un tupé.
Seria un tupé.
Un serrallet.
Un ser... Ah, clar, és filla de perruquers.
Però és un serrallet amb arcadet. Vull dir, sí. no entenc aquest serrallet.
El recordeu, aquest pentinat?
Mitja lluny.
Sí. Sí, sí, és com afaitar-se tot el cap menys la part de davant del front.
És horrorós. A veure, jo no sé, vosaltres què m'opineu?
És un arc de mig punt.
És horrorós, és fatal, és gràcies. És que és horrorós.
Gira pàgina, Mercè. Seguim amb el pentinat, i crec que és impossible, de Giovanni Simeone.
Ai, quina angúnia.
El fill del Cholo Simeone... Sembla
aquest
que...
és el fill del Cholo Simeone?
Sí, senyora. Sí, sí.
De l'entrenador de l'Atlètic
de
Madrid.
De Madrid.
Jo, no, sí, crec que és el
crec... Podria ser el donant de cabell que es va implantar al seu
Jaume
pare fa uns anys.
Ah, el pare.
S'ha de dir, bueno...
Clar, li han tret el fill.
Ja tenen el més, però, perdona, ADN...
Però porta una cueta al darrere.
Sí, és que la, els homes...
Intentem-ho explicar, perquè és impossible
explicar això. Sí, com ho explicaries, això?
Aviam, començaria dient que a mig cap, a la meitat de... Just per sobre les patilles...
Sí.
Cap amunt, va rapat. Cap avall... Hi ha volum.
Sí, sí,
no
té...
és un cabell curt.
No,
hi ha volum.
Podria fer trenetes.
I llavors, el que seria a la part superior del darrere del cap, a la coronilla...
Sí.
Hi ha una cueta, no sé, sembla de gosset.
Com una cua de cavall, petit,
sí, sí.
De poni.
Molt, molt petitona.
Els homes, normalment, a partir d'una certa edat, lluiteu contra això. O sigui...
Home, contra això lluitem tota la vida, que és ser... No sé com... Bueno, ara diria insults, però és
no cal
una mica
que
talós.
Insults, eh? Talós, m'agrada.
Sí, és el que he trobat aquí.
Hòstia,
sí.
Aquest nano jove, eh?
És terrible. Pitjor que l'altre.
Tu vols dir que lluitem contra l'alopècia, però això no té res a veure amb l'alopècia. Això és
no
veure
no
tenir
no, però vull dir que és veritat que quan la gent tendeix a la calvície, és sempre d'aquí dalt.
Sí, clar, la zona de dalt.
La senyora d'Alboran diu que potser això és...
Pots
una aposta.
Ah,
perquè,
també.
Clar, té tota la raó.
Mira, la meva teoria és o que és donant de cabells pel seu pare, o això passa molt entre joves, barons, que és que el primer que s'adorm quan surts de farra a casa d'un col·lega...
Què vols dir? Que li ha fet una
coses.
Mala passada.
Li passen moltes
coses. Sí, però
coses.
Ha d'estar molt adormit, eh?
Perquè li han... que beus alcohol i...
Jo un dia li explicava a la Marta, va arribar un meu company de classe sense una cella. I no ho sabia. Què havia passat? La seva germana s'havia emprenyat molt el dia abans.
Ui, noi.
I va esperar...
No, ell va arribar i li vam dir, però tu, Mas, què t'ha passat?
No s'havia mirat al mirall.
No s'havia mirat al mirall i no duia una cella. Em portava, de fet, mitja.
Sí, tu, Déu-n'hi-do, no?
Mala llet.
Et canvia la fesomia de la cara, eh?
Mira, looks arriscats. Recordareu José Manuel Pinto, que va ser porter suplent del Barça.
DJ, sí.
I productor. Clar, jo crec que això té molt de mèrit, que és com unes trenes així... Pinto portava una melena gigantíssima.
Jo aquestes trenes així com africanes sempre ho he pensat. Deu fer molt mal al cap, això, no?
Clar,
de tenir-ho.
Això...
Només ho pots portar durant un mes, eh? Vull dir que és molta feina per no gaire res.
Que, per què durant un mes?
No, perquè exploten. Entenc que... No, però entenc que creix, llavors el... quan...
Desfà... Sempre en vas.
Sí.
Sí.
Clar,
de fotre molt mal, això, eh?
I se't crema el cap, se't crema la closca.
És veritat, perquè aquí...
I aquí com te poses crema hidratant? No
un
pots...
esprai.
Clar.
Això queda el cap com si fos una zebra.
Com els d'Avatar.
A mi m'agrada, de dir...
Sí que és una mica avatareja. Sí. I ja que hem començat en Brasil, acabarem també amb un altre futbolista brasileny, que no és altre que Dani Alves, i el seu famós pentinat, que jo he batejat com a cagalló al bell mig del cap. Aquí teniu la fotografia, a la pàgina 14.
Ai, sí, el gos l'has posat tu, no?
No, això ho he trobat a internet i he pensat que hauria de ser rigor. Hi ha un gosset aquí ponent un ou. Si la vostra vida depengués de fer-vos un d'aquests pentinats... Esteu a punt de morir, només pot salvar fer-vos un d'aquests pentinats. D'aquests quatre.
D'aquests...
No, diu la Marta.
Uf!
Moro.
Abans vaig a la boda de la superinfluencer aquesta,
Marta Sierra. La blogosfera. Entres a la blogosfera.
Jo l'estrenes.
Jo també l'estrenes, com el
sí,
Pinto. Sí, home.
Però cap així estirat cap enrere, ells com un
igual.
Lifting.
Mira, com el Jaume Borja d'ahir,
ah,
si tens
sí,
el cap enrere, igual te fa
de perfecte.
No? I tu, Harke, què dius?
No, jo la boda de la influencer.
La
tu no tries, eh? No, I tu, Francisco?
No. Jo crec que... clar, ara tinc algun problema, però em faria el cagalló. A mi m'ha fet gràcia, això.
Ah.
La caca de l'Arare, sobre el cap.
Aquell, quin era la caca?
El del Dani Alves.
El Dani Alves,
sí, sí.
Aquest gat. I després el noi de sort diu que ell vol fer el del Ronaldo.
Ferran, per favor.
El del triangle aquí al damunt.
Pel que més vulguis. No, o sigui, només t'has de tallar... Hosti, deixa't el cabell llarg de davant, de fet,
no
i talla la part de darrere.
No us facis. Seria preci...
Un dia.
I la Moreno?
Preciós.
Quin tallat, quin? Jo la veig com el Pinto,
Pinto,
eh?
No?
No ho he vist. Bueno, escolta, pensa't d'un Moreno i a la tornada ens ho expliques, perquè anem cap a publicitat.
Vinga, va.
I després anirem cap al barri del Camp de l'Arpa de Barcelona. Qui viviu vosaltres? O qui sou a prop? Del Camp,
Camp de l'Arpa?
Sí.
No, gens. Ara està a prop del Clot.
Sí, preciós. I llavors el Clot és preciós, la Harker sempre ho diu. Doncs anirem cap allà perquè volem treure el cap, perquè es veu que els veïns de la zona diuen cada vegada hi ha més rates.
Ai.
Però estan per tot arreu, eh? No, que es colen per tot arreu. Per tant, anirem a parar amb un estudi de micropigmentació, que es diu Cian, que està allà al quilòmetre zero. Parlarem amb la Neus González, que és la seva propietària,
sí,
perquè n'ha vist més d'una de rata.
No fotis.
Sí, no s'hi foto. Vinga, va, tirem cap a publicitat. I a la tornada, penúltima hora, al Fabricació.
Ràdio Estel. T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i ves a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Set minuts que passen de les 3 de la tarda. La Paula diu que s'ho vol fer com el del cap de Vila, amb el triangle aquí al davant.
Ah, això.
Bueno, va bé, sí. Escolta, anem cap al barri del Camp de l'Arpa de Barcelona perquè els veïns d'aquest barri denuncien una plaga de rates. Ara ho dèiem. Sembla que els rossegadors han fet niu en un solar abandonat al carrer Nació i ara campen lliures pels carrers. Sobretot sembla que el problema arriba a les nits quan els animalons es deixen veure encara amb més freqüència perquè els agrada la nit, perquè surten a buscar menjar a la brossa i fins i tot s'ha vist alguna rata escaladora trepant per les façanes. Bé, la nostra corresponsal avui de Fabricació pròpia al barri del Camp de l'Arpa de Barcelona és la Neus González i, com dèiem abans, ella és propietària de l'estudi de micropigmentació Cian, a pocs metres de la zona zero. Neus González, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, Neus. Neus, a veure, estem parlant d'una plaga de veritat, de rates, Neus, ens ho pots confirmar, o estem exagerant una mica?
No ho esteu exagerant, és real, i més que rates semblen conills.
Ui.
Mare de Déu. Per tant, de quina mida de rata estem parlant?
Pues jo els hi poso entre 3/4 i 1 quilo.
Què dius ara?
A veure,
Neus, però tu n'has vist una? O sigui, una o més, entenc.
Una sí.
Tu almenys has vist...
Que era un solar,
sí,
que tenia moltes plantes, i, bueno, estava molt brut, hi havia moltes coses, veu que l'han fet netejar, i al netejar-ho, pues clar, les rates surten, ja no tenen on alimentar-se i on amagar-se. Llavors surten pel carrer.
No, i què surten més de la nit? Això ens ho pots confirmar, Neus, o no?
Bueno, jo les he vist a mitja tarda.
Ah, són de tarda.
Hora del té.
He vist una.
Tu n'has vist una. I saps si s'ha colat en algun habitatge o en algun local? Per exemple, el teu local s'ha colat alguna rata, Neus, o no?
No, no, per favor, no. Jo estic a 50 metres d'aquest tros de solar.
De solar, eh?
I de moment no. Però, ah, bueno, estem en mons baixos i tot podria ser, clar. Clar, clar.
Perquè, escolta, al barri què es diu, no? Esteu preocupats? Perquè ho esteu alertant força, com tu deies, no estem exagerant.
Pues sí. No, no esteu exagerant. No esteu exagerant. Estem esperant aviam si venen de l'Ajuntament o algo a fer una derratització, que no sé com es diu en català, i de moment i no ha vingut ningú.
Clar, tu dius que de moment no ha vingut ningú i vosaltres des del barri heu fet alguna patrulla? Heu organitzat alguna patrulla per treure les rates, diguéssim, del barri, Neus?
Jo no, i que jo sàpigui els meus companys, perquè jo estic en una galeria de botigues, i de moment allà, que jo sàpigui, no han organitzat res. Però hi ha més d'una persona, perquè tots vivim per aquí al barri, que les han vistes, i les han vistes al migdia.
Al migdia? És que, o sigui, Neus confirma que són rates de migdia tarda,
eh? De les 4 a les 5 de la tarda.
Sí. Tenen por de res.
Sí, ja. Sí.
Escolta, una curiositat, Neus. Vosaltres teniu... Tu tens un estudi de micropigmentació. Què hi feu en un estudi de micropigmentació?
Doncs, bàsicament, és fer reconstruir celles, o bé per falta de pèl, o perquè tenen mala forma. Bueno, jo micropigmento celles, llavis i ulls.
Llavis, també,
eh?
Sí. Ah, clar, perquè fas la perfilada, no, Neus?
Bueno, es perfilen i es maquilla tota la mucosa. Llavors, només amb una miqueta de gloss o de crema de cacau, una cremeta que sigui lluenta, pues ja portes els llavis maquillats, sempre.
Ah. Escolta, Neus, i tu ens podries dir les tendències d'aquest estiu de cara doncs, a celles? Perquè si és veritat, mira, tenim una companya, la Coromines, que es casa d'aquí uns... Bueno, ara ja t'agafa tard, perquè les celles...
Oh, no, no, però jo el que em digui, sí.
L'interessa,
Si em diu que me les he de fer de primar, me les aprimo.
Que vingui, clar, dius, claro.
Ah, vale, d'acord, m'ho apunto.
Però per les futures clientes, Neus, quines són les tendències que es porten ara en quant a depilació de celles?
Home, la tendència és una cella molt perfilada i molt natural, que es diu, no és micropigmentació, sinó es diu microblading.
Micro suave.
Llavors es fa amb un altre tipus d'agulla, és manual, és pèl a pèl, i el que tatu són pèls.
Ah.
Però, clar, el tatu després de fer un disseny, un dibuix, i llavors vaig dibuixant pèls que tenen la mateixa forma que el pèl de la persona.
Clar, Neus,
i el mateix color.
Però llavors aquesta micropigmentació representa que és per sempre, no, Neus? O et pots desdir?
Bueno, cada any i mig, dos anys s'ha de fer un retoc, perquè com el seu propi nom indica, és suau. No és un tatuatge que està molt profund, perquè ho entenguis. Llavors, amb la regeneració celular pròpia de tot individu, es va marxant. Que ja ho fem expressament, perquè la cella no sempre està al mateix lloc.
Ah.
Ens anem fent grans i la cosa va caient. Aleshores, cada retoc pugem un mil·límetre per mantenir-les al seu lloc.
Clar. Escolta, Neus, gràcies per aquesta connexió, ens ha agradat moltíssim. Ara et demanaríem corresponsal oficial del programa al barri del Camp de l'Arpa de Barcelona, et demanem una previsió del temps i del trànsit a aquesta hora i també, doncs mira, i aquí som una previsió de rates, a veure si ja ara són al migdia i els hi tocaria sortir.
Sí, l'hora.
Sí. Bueno, la previsió del trànsit és fluido, n'hi ha molt poquet a aquesta hora.
Sí.
I el temps és entre nubes i claros i vent. Fa airet.
Val. Trànsit de rates, però, aquesta hora, Neus?
No, trànsit de rates no, i menys ara que estic a casa meva. No, però després, quan passo, a vegades passo per aquest carrer, vale? Pel davant, perquè el meu centre, si baixes recte, vas a parar amb aquest tros de...
De solar.
Era com un hort, saps? Llavors, clar, a vegades passes per allà, ara ja intento passar per una altra banda perquè no és agradable veure-les.
No.
Menys esverades.
Ui, aquestes esveren, però i què fan? És veritat, Neus, no t'ho hem preguntat.
Tampoc, eh?
Què et fan?
No fan res, però dic que van esverades, clar, les rates sempre corren.
Amb una gana que deuen tenir.
No li dongueu de menjar, eh?
No, 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 no t'amoïnis, que no.
No, que sí, no. Bueno, Neus, t'anirem trucant, eh? I ens vas informant sobre aquesta plaga de rates.
Bé, acompanya, que vingui quan vulgui.
Fantàstic.
Ah, mira. Molt bé, m'ho apunto.
Coro. A coro, cap allà, eh? Bueno.
Vale.
Neus González, apunteu-vos-ho, eh? De l'estudi de micropigmentació Cian del barri del Camp de l'Arpa de Barcelona. Gràcies, Neus, eh?
Exacte. Bueno, moltes gràcies.
A tu.
La setmana a tots.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Professional, Neus.
Home, i tant.
Microlady.
No, que diu que hi han rates estan pipades, eh?
És rates de dia i de nit, com el sonar.
Jo em vaig veure un cop una que saltava i anava fent piu, 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 piu. T'ho prometo, com si fos un pollet. Però ferma, era espera, aquesta espera. Rata. Però
piulava.
Feia com una mena de pip.
Però feia un so.
Sí, sí, això t'ho promet.
Però saltava amb les quatre potes alhora no, o s'ajudava no, de les de davant?
No, només amb les de darrere.
Les de darrere, eh?
Piu-piu.
On ho vas veure, això? Va ser, a quina hora de la nit?
Era tard.
Això va ser per Patum.
Però jo era una nena. No, encara no. Sí.
Era una nena, allà, beveu.
Vinga, va, un quart de quatre de la tarda, Coro, necessitem ara les vintage, eh?
Sí, mira.
Però fes-ho piu-piu-piu.
Piu-piu-piu-piu-piu-piu fins al 2008. Tal dia com avui, de fa uns quants anys...
Any olímpic, 2008.
Ah, mira, un 14 de juny de 2008, a Michigan, una noia va obrir la veda, va encetar una bossa de patates chips, va apuntar maneres per ser la successora de Roy Sullivan, que, si recordeu, era un pobre desgraciat que li van caure ni dos llamps. Set van ser els llamps que li van caure al llarg de la seva vida. Aquests fets que us explicaré a continuació van passar quan la Brianna Helzelt, o no sé com es diu, Helzelt, Helzelt, no sé com ho digueu.
Com és això?
Helzelt.
Brianna
Helzelt. Tenia només 16 anys i estava observant una tempesta elèctrica al menjador de casa seva.
Her house.
És una mica allò que apagues els llums, desenxufes tots els aparatos perquè ai, diuen que perillen d'espatllar-se quan estan endollats i plou a bots i barrals. Ella estava tranquil·la, relaxada, potser recitava un poema de Miquel Martí Pol.
Segur.
Segur.
En català, eh?
De cop es va adonar que estava entrant aigua per la finestra de la cuina. Va anar a tancar-la, però el llamp la va avançar i li va caure al damunt.
Ai, ja hi som.
Una trampa del llamp.
Ella estava bé.
Però un moment, però dins de ca...
Saps què va passar? No, ho anava a tancar i quan saps allò que queda un petit foradet, encara no has acabat de tancar,
va entrar el llamp.
Quina mala bava.
Això és així. Però és això, ella estava bé. De fet, no volia anar ni a l'hospital. Ara la seva mare, perquè sort en tenim de les mares, la va convèncer. Menys mal, s'havia fet poca cosa, això sí. Tenia petits hematomes i unes taques al braç dret. Realment va tenir sort.
Sucarrim.
Sucarrim,
sí, exacte. Va tenir sort i així li van fer saber tots els metges. I no sé si estareu d'acord amb mi, que sempre passa una cosa. Quan has estat de llet, et diuen que compris la loteria.
Sí.
Com si la sort fes com les puces, que sempre piquen més d'una vegada.
No, la sort l'has tingut a tota si no has mort amb un llamp.
Exactament. De fet, jo considero que havia tingut més aviat mala sort, perquè li havia caigut un llamp.
Sí, no? Sí, sí.
Llavors,
sí.
Quin susto. Ella va dir, doncs mira, tu, celebrem-ho, i se'n va anar a jugar a la loteria. Potser va comprar un rasca, que per mi són més divertits.
Rasca i guanya.
Per favor, digue'm que de camí a la loteria li va caure un altre llamp.
Espera. Abans de sortir de l'hospital, van mirar que no plogués, perquè, clar, ja ho sabem, gràcies a Roy Sullivan, que un cop has rebut un llamp, tens més probabilitats que te n'enxampi un altre. I això sí que seria mala sort. Total, la Brianna juga a la loteria i va i li toca.
Oh!
A celebrar desesperació total. Li va tocar un llamp i la loteria el mateix dia. Tots els diaris fent-se'n ressò, buscant entrevistes i celebrant-ho més que ella. Havia guanyat la loteria, sí, però que no sabeu quan li va tocar.
Quan, quan?
Doncs uns tristos i miserables $20.
Bueno...
No sé... No sé si... Clar, clar, la cosa està en que... Jo no sé si convidaríem a tot el l'assador de, l'assador de Lugo, diríem ahir, ni
no
si faríem...
No pots comprar-te ni un cafè a l'assador de Lugo, 20 euros.
Clar, jo trio que no em caigui el llamp, jo hi t'ha 20 euros de menys.
Sí, home, ja se'l regalo, sí.
Exacte, i no els volem si és aquest el peatge a pagar. Però em van fer notícia, i el més fort és que, en tot plegat, el llamp va passar a segon pla.
Mi bisabuelo Jaume fue la guerra civil... Y no empuñó ni un arma.
¿Qué es eso?
A nadie quiso herir. Sirvió de camillero.
No la coneixeu?
No, què és aquesta?
Mi bisabuelo Jaume. No, és un noi que es diu Miquel, molt jove també. En segon pla, van quedar igualment que el llamp, van quedar també els volcans de la Garrotxa quan van extreure bombes de la Guerra Civil enterrades en un camp de la Vall d'en Bas un dia com avui d'ara fa 2 anys. Això és un no parar. Se'n troben contínuament.
Sí, sí.
No he trobat mai?
A les profunditats del Sena, a la pel·lícula que heu de veure de Netflix.
A part de taurons.
Saps que hi troben al Sena, bombes. També al llit del riu?
Bombes.
A tutiplen.
I vikingos. Els vikingos van anar a París pel Sena.
Ah, veus? Com el tiburon.
Veus? Mira, jo un cop me'n vaig trobar una, també.
Bueno,
recordem que, si mai en trobem, sí. Els Mossos alerten de que és molt perillós i destructiu, que no s'ha de collir, que no s'ha de tocar, perquè pot provocar una explosió, que ens hem d'allunyar del lloc, sí. I s'ha de trucar al 112. No fos cas que després de 80 anys i pico el lloc explotés. Però és que a la Garrotxa no van trobar una bomba o dues. En aquell cas, van trobar-ne a 74.
Carai!
De 12 quilos cada una, eh? Clar, a la Garrotxa no hi ha cap manifestació volcànica de moment, però en qualsevol moment es pot reactivar. I quan allò peti, jo vull ser-hi, però tan lluny com sigui possible. Estarem d'acord que no és manera de guardar les coses. Jo no me'n recordo perquè no hi era durant la Guerra Civil, però tantes bombes abandonades per explotar que s'estan trobant encara ara... És que sembla que estigui tot
perquè
per explotar.
Perquè això hauria de ser un polvorí, no?, de la guerra. Vull dir, que era un lloc on hi guardaven les bombes. No és que van tirar 74 bombes que no van petar.
No, es van guardar, sí. A més, totes, o gairebé totes, tenien càrrega explosiva.
Sí, tant,
o sigui,
mare de Déu.
Es veu que era Vox Populi, això que era un camp de bombes, i de tant dir-ho, allò que es converteix en llegenda, i algun curiós va mirar de desenterrar-les. I, efectivament, allà hi eren. Anem a la següent, que avui us porto una tercera notícia. Just fa 2 anys també va passar una altra cosa allà a Olot.
Ah, sí?
Mala sort, sí.
Sabeu què passa a Olot, oi?
O què no passa?
Que no passa.
Què passa?
No, res. Que qui no passa a Olot no passa tampoc.
No passa.
Això és així. Olot, eh?
Això és així. Perquè allà a Olot estaven de mala ratxa, aquesta gent, ara fa 2 anys. De fet, no sé si han surten mai de la mala sort, que no són dels més afortunats de Catalunya, els olotins i les olotines.
No.
Ui,
no,
què
no,
va!
No.
A més, tenen molt mala baba, eh?
Ah, sí?
Ui, tant!
Vols que els truquem, Marta, un dia?
Els truquem a tots.
Sí, m'encantaria.
La setmana que ve, al País Petit, parlem d'Olot.
Miren cap allà.
Oh!
Ja trucarem amb un olotí.
Per favor.
I que digui la frase feta.
Això.
Que se'ns quedi ja marcada.
Sí.
A veure.
Resulta que fa 2 anys, també, durant el mes d'abril, havien desaparegut les oques del Parc Nou d'Olot. Eren 6 o 7, no us penseu, eh? Però no era cap broma per aquella gent. Això suposava la pèrdua, deien, d'un dels elements més emblemàtics de la ciutat, acostant-se al nivell de la Ratafia o de la Coca de Llardons.
Vols dir que està al mateix nivell?
Això ho deien. Això
no, no,
ho deien.
Si ells...
Estaven més preocupats del que us podeu imaginar, perquè què faríem sense la Ratafia i sense la Coca?
Però doncs sense les oques.
Segurament més que sense les oques, però allà ho posaven tot al mateix nivell.
Val.
A favor, a mi m'agrada. I això, impossible trobar-les, no se'n podia seguir el rastre perquè ja sabeu que les oques van descalces.
Les oques van descalces, les oques van descalces,
i els ànecs també.
Per sort, un dia com avui...
Perdó, digues. Por alusiones.
Digues.
A part que és un dels teus preferits, la Marina. M'agrada molt aquesta cançó perquè fa un ús dels pronoms febles. O sigui, que un nen de 2 anys,
perfecte,
com ara la meva filla, posem-los-hi.
Bona.
La Marina aquí li explota la boca.
Perdoneu, podem fer una menció? Que és que,
digues,
és veritat que això, però és que a mi se'm cau al cor, perquè ahir què va passar?
Què va passar ahir?
Que era l'aniversari.
Ah, vale.
Ai.
La Marina va vomitar. No, sí.
Era l'aniversari del Marina?
No, de la seva mare. La meva senyora esposa.
Vanessa.
Té molts anys, Vanessa. Molts anys,
Vanessa. T'ho mereixes tot. Això és així, eh?
Però fes de... Digue-li amb una veu una mica més alegre, no? Que ho dius molt trist.
Li direm la veu que li agrada. Vanessa, per molts anys.
Veus? És que jo crec que la Vanessa... Era la felicitació que estava esperant, eh?
Per molts anys, Vane.
Vanessa,
per molts anys.
Vols que rematem ja, perquè...
Rematem-ho, sí. Rematem-ho. Aviam, jo només us vinc a informar que, per sort, té un final feliç també aquesta
història.
Van
trobar les oques vives.
No, les van trobar. A saber on són aquestes oques.
Se les han cruspit.
Però un dia com avui, de fa 2 anys, van tornar a posar oques al Parc Nou d'Olot, però només en van posar 3, no fos cas que així el disgust no és tan gros. Ja ho veieu, del qui no caga el lloc, no caga el lloc. Marta Jarque 2024, veus? Arriba el que no passa a Olot, no passa el lloc.
Jarque, com és aquesta frase feta?
Qui no passa el cop, tampoc se'n va a Olot.
5 minuts i seran 3:45 PM. Tirem cap a publicitat, però abans, en qui farem la digestió avui?
Vols saber?
Sisplau.
A veure. Avui parlarem de farmàcies rurals.
Sí.
Amb l'Eduardo Cacho, que és president de la FET, l'Associació Farmacèutics Empresaris de Tarragona,
sí.
I vicepresident, o com diu aquell, sotspresident de la FEFAC, que és la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Tot això amb una única persona, Eduardo Cacho.
I d'aquí una estona, després de publicitat, farmàcies rurals, eh?
Sí.
Vinga, va, en parlarem aquí al Fabricació. Ara tornem.
Ràdio Estel.
A 200 metres de tu hi viu la Isabel. Està jubilada i per poder esmorzar cada dia recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, hora de fer la digestió amb la Marta i també amb un convidat, i és que la Farmàcia Catalana busca unitat per enfortir, Marta, la seva presència, això sí, en l'àmbit real.
L'àmbit rural. La Junta de la Federació de Farmàcies de Catalunya i l'Associació Catalana han creat... És que, clar, hi ha hagut aquesta confusió i ara
no
m'ha fet gràcia.
Res. No m'ha passat res. I què ha passat?
Vols saber-ho?
Home, vull saber-ho.
Va, doncs sí. Que la Junta de la Federació de Farmàcies de Catalunya i l'Associació també Catalana han creat una comissió de treball per trobar solucions reals a aquest tipus d'oficines, que, com dèiem, no són reals, són rurals. Per tot plegat, saludem a aquesta hora l'Eduardo Cacho, que és president de la FET, l'Associació de Farmacèutics Empresaris de Tarragona, i també vicepresident de la FEFAC, que és la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Eduardo, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda a tothom.
Clar, la primera pregunta que ens fem, perquè quan vam llegir aquesta pregunta hi vam caure, una d'aquelles coses que ens passen per alt, clar, no sabem si avui tot el territori rural català té accés fàcil a una farmàcia.
Hoy en día sí. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que... Lo que estamos defendiendo es que cada día las farmacias rurales tienen muchísimas más dificultades para mantenerse, sobre todo muchísimas poblaciones que tienen una despoblación muy grande, ¿no?
Per tant, sí que es veu que l'accés aquest pot ser limitat pels nuclis urbans que estan, o pels nuclis rurals, volíem dir, que estan potser més allunyats, no?, d'aquests nuclis més poblats.
Exacto. Nosotros, a ver, las farmacias, los farmacéuticos, nuestro modelo de que siempre hemos defendido es el modelo mediterráneo de farmacia, que al final lo que defiende es que haya una farmacia a 10 minutos andando de cualquier persona en el 95% del territorio, ¿verdad? Uh-huh. Al final un territorio se despuebla cuando no tiene servicios. Uh-huh. Entendemos, y esto a nivel de sociedad perjudica mucho sobre todo a la gente mayor, ¿no?, que es la que se queda en los pueblos, y el coste público y personal de mantener la equidad en el acceso a los servicios de esta gente es muy alto, ¿no?
Clar. Interessant això que comentes. Aquest model mediterrani de farmàcia, entenc aquests minuts, aquests 10 minuts, Eduardo, que comentes, són, que són a peu o en cotxe? Perquè, clar, a mi se m'estan acudint, hi ha alguns poblets de, del Pirineu que has de fer bastants més quilòmetres per arribar fins, per exemple, a un supermercat. Ja no m'imagino una farmàcia.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque lo damos por supuesto, ¿no? Pero casi siempre donde hay un centro de salud y casi siempre donde hay un ayuntamiento y casi siempre donde hay un supermercado, al lado, al costat, hay una farmacia. En teoría son 10 minutos andando. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay un 5% del territorio, ¿no?, que tiene los núcleos de población, que están un poco más diseminados, entonces sí que hay que ir en coche. Pero nosotros tenemos una vertebración a nivel poblacional y de territorio muy grande. Yo creo que incluso mayor que la que pueden tener ciertos centros CAPs y centros de salud, ¿verdad?
Uh-huh. Heu creat aquesta comissió de treball per trobar solucions reals a aquest tipus d'oficines, a aquests problemes, no? Perquè potser les farmàcies estan una mica més lluny. No sé quines solucions o cap on esteu enfocats. És a dir, a quins projectes, en quines solucions esteu treballant?
A ver, nosotros estamos ahora estamos intentando hacer un grupo de trabajo con múltiples proyectos. Hay muchísimas ideas, pero fundamentalmente una de las ideas que se nos viene a la cabeza en la que más estamos de acuerdo, tanto nosotros, la Asociación de Farmacéuticos Empresarios, como la Asociación de Farmacia Rural, es la de poder, en un momento dado, pedir a todo al resto de farmacéuticos que no tienen una farmacia rural, incluso a las administraciones públicas, que haya una especie de la palabra no es impuesto, pero una especie como de, digamos, de ayuda por parte de todos hacia estas farmacias, ¿no? Porque muchas veces, además, estas farmacias son farmacias económicamente muy comprometidas, o sea, farmacias que no, además, no encuentran un relevo generacional, porque lleva el farmacéutico del pueblo 50 años y, claro, y no se puede jubilar porque ni siquiera una persona la quiere comprar a otro farmacéutico que ha estudiado, ¿no? Entonces, nosotros creemos que tiene que haber una solidaridad por parte tanto de los farmacéuticos con farmacia como de las administraciones públicas hacia estas farmacias.
Hi ha molts projectes, de fet, ara que tu parlaves, l'àmbit rural, no?, que intenten fomentar aquest relleu generacional, per exemple, temes de repoblament, no?, de masies, entorns rurals. No sé si vosaltres també teniu en cap algun projecte d'aquestes característiques, és a dir, que aquells nous farmacèutics, no?, que abans de sortir de carrera, que potser no troben feina en entorns més urbans, doncs animar-los això, a prendre relleu en aquestes farmàcies en entorns més rurals.
Claro, exacto. Sí, sí. Nosotros, además, creemos que es fundamental que dar incentivos a este tipo a las farmacéuticos, porque muchas veces todos lo enfocamos a lo que es somos todos muy urbanitas y nos gusta mucho, ¿no?, vivir la ciudad con las comodidades que eso conlleva, ¿no? Pero claro, en los pueblos el problema es que cada día hay menos servicios, lo que decía antes. Entonces, la gente joven está acostumbrada a tener todos los servicios al lado. Entonces, en los pueblos, estos servicios cada día son más ausentes. Entonces, al final, eso lo que hace es que haya muchísimo menos incentivos para la gente joven para que se establezca, ¿no? Y eso, lógicamente, por extensión, también es a los farmacéuticos.
Clar, i és que també, Eduardo, sí que és veritat que les farmàcies rurals, per la dificultat que hi pot haver també d'accés al metge, no?, en aquests nuclis més perduts, més penjats, per exemple, al Pirineu, clar, han de donar un servei sanitari potser encara més que les urbanes, no? Les farmàcies de ciutat, que potser aquí també tenim més a mà els CAPs, els hospitals, clar, aquests poblets també els hi queda més lluny, i per tant les farmàcies sí que serien doncs el primer pas, i en alguns casos també substituir potser la visita al metge, per tant més urgent que mai.
Claro, exacto. Si nosotros ya estamos acostumbrados, porque muchas veces somos la primera barrera antes de ir al médico, que siempre es aconsejable ante cualquier problema, nosotros siempre aconsejamos ir al médico. Pero claro, se da la circunstancia de que estas farmacias Muchas veces el farmacéutico lleva 40 años y tienen tanta confianza en él porque los ha visto desde pequeños, los ha visto crecer, los ha visto tener hijos, los ha visto envejecer, que es que son prácticamente confesores. Muchas veces, si nos pasa a nosotros en la ciudad, en los sitios rurales, que la gente todavía es mucho más cercana, es que hacemos prácticamente de todo. O sea, yo no sé si la gente que ya es un poquito más mayor, que tiene a partir de los 40, no sé si ha visto la serie Farmacia de Guardia.
¡Oh, my tan!
Pues que es que cada día, a las personas que un día les invito a que venga un día a mi farmacia.
¿On estás tú, Eduardo?
Cívico,
¿On et podem trobar, tu, Eduardo?
Yo estic a Reus, al carrer Maremolas. Uh-huh. Tengo una farmacia de barrio, pero es una farmacia, claro, en el centro de Reus, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, como presidente de la Asociación de Farmacéuticos con Farmacia, estamos todos muy concienciados a que tenemos que apoyar mucho a las farmacias rurales, ¿eh? Porque es que es la base de que podamos tener todos una farmacia cerca.
Clar, deixa'm preguntar-te també, Eduardo, què és una... És a dir, què diferencia una farmàcia rural, o a partir de quin punt una farmàcia es considera farmàcia rural?
Pues mira, una farmàcia rural se considera en la que son poblaciones que son exactamente, creo que son menos de 2.500 habitantes. En realidad no hay una... A nivel legal, no hay exactamente unos criterios básicos, que eso es una de las cosas que los que queremos hablar con la administración. O sea, no hay un criterio de decir esta farmacia rural porque se considera que es esto, esto y esto. Pero nosotros consideramos las farmacias rurales, las farmacias que están en poblaciones de menos de 2.500 habitantes,
sí,
que no tienen acceso a los centros de salud como lo pueden tener las farmacias o las poblaciones que están más cercanas, unos núcleos poblacionales más grandes, y sobre todo también tiene que ver un poco con la sostenibilidad económica, ¿no? Son farmacias en su mayoría que se llaman B, que son farmacias con una viabilidad económica comprometida, o sea, que ni siquiera son farmacias rentables.
Clar, perquè aquestes farmàcies, Eduardo, tu ara apuntaves que tens la teva a Reus, de fet al centre, que tampoc, vull dir, sí que és veritat que no és Barcelona, però sí que és un nucli urbà, no, jo crec que no es podria considerar rural, però aquestes farmàcies més perdudes, per exemple, un poblet del Pirineu, quin és el dia a dia d'aquestes farmàcies i què s'hi ven? Perquè deu ser molt diferent el que es ven a farmàcies, de, per exemple, de Barcelona o d'alguna gran ciutat.
Claro, bueno, pues la gente le sorprende, pero yo he visto hasta poner cajeros automáticos al costado de las farmacias. O sea, somos un factor de cohesión social tremendo, porque es que, porque sanitariamente no es posible ni se debe hacer, pero vamos, solo falta repartir el pan en este tipo de población.
Feu de tot.
Hacemos de todo, exacto. Y sobre todo, las farmacias rurales lo que intentan es, sobre todo, tener una concienciación muy grande de que el consejo farmacéutico es muy importante y que tenemos que tener muchísima concienciación con que la gente, cuando vive en estos núcleos poblacionales, muchas veces es muy complicado el acceso al médico, ¿no?
Claro.
Entonces, nos tenemos, todos los farmacéuticos en general, hay una deontología que yo creo que casi todos mis compañeros intentan ayudar a la gente cuando viene a su farmacia, ¿no? Pero en las farmacias rurales esto, si cabe, tiene una mayor importancia. Yo creo que los farmacéuticos rurales son gente a nivel social muy concienciada.
Clar, acompanyen també la gent, i com deies, és un nucli també per socialitzar, no? Potser un lloc de trobada. I per tant, aquesta feina moltes vegades, també ho hem dit aquí al programa, a l'hora de tractar malalties, també és important el factor psicològic. Eduardo, mira, ens queda un minut, però et volíem preguntar, les Corts d'Aragó han suggerit al govern autonòmic que estableixi aquest conveni per ampliar els serveis de les farmàcies rurals i millorar també la seva viabilitat econòmica. No sé si aquí a Catalunya també hi ha demandes polítiques sobre la taula, precisament per millorar la situació que avui estem tractant amb tu.
A ver, lo que pasa es que nosotros hemos empezado a trabajar, nos hemos reunido y estamos haciendo un grupo de trabajo hace ya, la noticia ha sido hace 3 semanas. Claro, Nosotros el problema que tenemos ahora, como todo, es que todavía no tenemos un gobierno estable, ¿no? Entonces, nosotros a nivel político, que es una condición indispensable para poder empezar a trabajar en algún tipo de ayuda a la farmacia rural, todavía necesitamos un interlocutor válido, ¿no? Y de momento ese interlocutor, hasta que no haya un gobierno en la Generalitat, pues claro, es muy complicado. Yo me imagino que pasa lo mismo en cualquier ámbito, ¿no? Incluso en hacer una pequeña carretera en un pueblo tienes que esperar a que se forme el gobierno pues para pedir fondos, ¿no? Pues nosotros igual estamos a la expectativa, estamos a la espera de que se forme el gobierno, de que el consejero de Sanidad, de Salud, tome su nuevo cargo y en ese momento es cuando empezaremos a intentar reunirnos con ellos para intentar que nos ayuden y que nos... que nos tomen la iniciativa porque tenemos que tener una cantidad de iniciativas, perdón la redundancia, para poder ayudar a las farmacias. O sea, eso está claro, a las farmacias rurales en este caso.
Doncs mira, avui hem parlat una mica d'aquestes farmàcies rurals, un concepte que desconeixíem, i esperem que Eduardo ben aviat doncs finalment es configuri aquest govern de la Generalitat i pugueu tirar endavant les vostres demandes. L'Eduardo Catxes, president de la FED i vicepresident també de la FEFAC, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Eduardo, gràcies i bon cap de setmana.
Moltes gràcies, bon cap de setmana a tothom. Gràcies.
Que vagi molt bé. Nosaltres, d'aquí res, 5 minutets, ens plantem a 3 de 4 i ja tenim a punt el Pardina amb els 4 gats. Fins ara.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel, en Gerard Carrión.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que ja tornem a estar aquí. A 4 minuts i ens situem a 3 quarts de 4 de la tarda. Ramon Pardina.
Què tal? Bona
tarda. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bé.
Tertulia dels 4 gats.
Sí.
Avui amb el guionista Ramon Pardina, ja deies tu, ja el jet lag ja no el tens.
No, millor. Normalment de tornada sí. No acostumo a tenir jet lag. Soc més d'anada. Quan he d'anar a un horari diferent del meu normal, habitual. On he anat?
Sí.
Vaig anar a Las Vegas per feina.
No, I què et va semblar? Hi havies estat alguna vegada?
No. De fet, crec que va ser un dels motius que em va decidir agafar aquesta feina, perquè preveia un viatge a Las Vegas i...
Però de què treballes?
Soc crupier, no t'ho he dit. No.
Ah, veus? Ho sabia, aquestes camises.
Exacte. No, és un documental que estem fent, que no es pot dir molta cosa.
Ah,
Però, bueno, és fàcil de deduir perquè a Las Vegas van anar uns catalans fa poc que van tenir van guanyar un premi. Ah. I, per tant, doncs...
Ja sé per on vas. Que és per llepar-se'n els dits, aquest documental.
Espero que sí.
Ah, que maco.
Sí. Vale. No, està bé, està bé.
Escolta'm una cosa. Sí. Ara que la Marta ha fet referència a la teva camisa,
sí,
que l'última vegada que vas venir no et van fer cap referència,
em
molt
va estranyar,
lleig,
em va estranyar.
Lleig, per part nostra.
Saps, és que jo tampoc no ho vaig voler dir.
No ho vas voler treure per
educació.
Per respecte.
Clar, 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 perquè no, que semblava com si estigués subratllant, no, el vostre oblit. Dic, bé, deixeu-m'ho passar.
És igual, se'ls ha passat, no?
Sí.
És una mica de no, turbulències, o no sé com definiries jo aquesta camisa avui. Com de...
Turbulències?
Sí, així com de núvols, així mig trencats,
jo
o que són floretes.
Són flors, no?
Ah, sí, sí, perdona, és que no hi veig gaire.
Podríem fer un estudi psicològic, sí, eh, en base a allò que cadascú veu a la teva camisa.
Sí, sí, com un test de Rorschach, no?
Més o menys, sí.
Amb les camises. Sí, sí, bé, la veritat és que aquesta té una petita història al darrere.
Ah, perfecte. Explica'ns-la, sisplau.
No, és molt breu, eh? Ara potser he posat massa...
Sí, sí.
Expectatives
altes. Llist.
Exacte. No, no, en teoria l'he recuperat perquè... estava a punt de llançar-la.
No, no facis això mai, perquè és maca, aquesta, és bonica.
Bé, perdó, no l'anava a llançar, l'anava
a donar,
això sí que ho faig habitualment.
S'ha de fer.
I aquesta havia estat ja descartada, una mica com aquests jugadors del Barça que es volen treure de sobre.
Sí.
I al final, pues, una mica també, com ara pues, amb el Víctor Roque, sembla, algun d'aquests, m'ho vaig repensar. I me l'he quedat perquè no ha estat
una segona
malament.
Volta. La veritat sí, és, sí, home, si és maca.
Molt moviment al mercat d'estiu pel que fa camises, per dinar.
Can Pardina, com van això?
Sí? Clar, ara és mala època perquè, clar, l'estiu, ja sabeu, ja he comentat més una vegada que la màniga curta no
és lo teu.
No m'agrada.
No, perquè fa romangues, no? Així,
sí,
el que fas tu és la moda.
Clar, hi ha una oferta més reduïda. És temporada baixa.
Molt bé, però són mig finetes, les d'estiu, no? Això sí,
sí
que ho tenen, no?
Sí, però...
De màniga llarga, sí.
Clar, llavors és més limitat l'oferta, no està en el seu millor moment.
Tu que ets de posar-li nom a les coses, com la titllaries, aquesta camisa que portes avui? Quin és el títol que li posaries?
Ostres, ara cel floral.
Cel floral.
Sí, perquè, no, pels colors i...
Està bé.
Bueno, sí.
M'agrada.
Cel floral. No tenia preparat, no me l'esperava, aquesta.
Sí, bueno. Quins temes ens proposes?
Sí,
perquè
mira,
a mi n'hi ha algun que m'agrada especialment.
Ah, doncs si vols començar.
Per ordre.
No, mira, volia comentar l'aigua que m'heu portat.
Ah, mira.
Perquè sempre porteu una aigua, no? Mm. Que el que passa és que una ampolla
d'aigua. Costa d'obrir, eh?
Com infantil.
D'entrada no la puc obrir. Llavors, no
és impossible.
No sé què passa.
Vols que ho provi jo, Ramon?
Sí, però bé, és que us volia parlar d'aquest tema.
Els taps de les
aigües,
que s'obre per dalt.
Que, veus, sí, per exemple, aquesta que em va donar l'altre dia.
Sí.
Bé, que no sé si sabíeu que a partir del mes de juliol tots els taps hauran de ser obligatòriament així, d'aquests que es queden enganxats al tap, a l'ampolla.
Doncs jo crec que, com que aquest també ho és...
Exacte.
No, d'aquests que es queden enganxats, només tens l'opció d'obrir com la... per fer la...
el gest, no?
Clar.
Com per veure com fan els ciclistes, per dir-ho així.
Espera, noi, és que és complicat.
I els bebès, no?
Sí, també, també.
Clar, doncs, bueno, d'entrada veig que esteu homologats. Molt bé, enhorabona.
Sí, no, aquí Ràdio Cel sempre.
Avançats,
tota ratlla.
Reglamentaris.
Sí, sí.
Vull dir, tenim tot.
Temps de... Perquè comença el juliol i heu fet com un període d'adaptació.
Visionaris.
Sí, fem tot bé, sí.
Perquè hi ha gent que està molt disgustada amb això. No sé si ho sabíeu.
No, perdona, Ramon, però és que em duen des de la peixera. Diu, clar, és que aquestes... No, això és important, perquè moltes vegades aquestes ampolles després les fem servir per tot, o sigui, les podem reomplir, no? Uh-huh. Però si tu dius, no, Jarque, tu has comprovat que no es pot obrir...
No es pot treure, això.
No es poden reomplir aquestes ampolles.
No, és d'un sol ús.
O?
Clar.
A no ser que tu vagis escopint l'aigua des de, com per reomplir-la, saps? Vagis agafant aigua a la boca, te'n poses a la boca i l'escopis a dins de l'ampolla, perquè això seria bastant desagradable.
Jo no ho faré.
No, en principi...
Però,
no,
vaja,
jo tampoc ho faré.
Vale. No, cadascú és lliure.
Exacte.
Sí, no, realment té una intenció...
Quina és la intenció?
Noble.
Sí. Bé, és per ecologisme, és per afavorir el reciclatge.
Bé, bé.
Perquè es veu que fins ara passava que molts taps no es reciclaven. I...
Es tiraven i
exacte,
no sabies el lloc.
Ui, es veu que a l'oceà...
Hi ha molts taps.
Es veu que són tan grans,
continents
de taps de plàstic.
És que les festes de Gràcia no poden assumir tot el grup d'ampolles d'aigua.
És veritat, pels guarnits.
Exacte.
Però escolta, hi ha hagut molta polèmica, no, Ramon, al voltant d'aquest tema?
Sí, es veu que hi ha gent molt enfadada. Sempre hi ha gent enfadada per tot, ja sabeu. Especialment si mires a Twitter. Però sí, hi ha molta gent que no li agrada gens estar... Perquè es veu que és més incòmode.
molt incòmodes.
Ramon Perdina, va bé? Què, com ho portes, això?
Malament, perquè... Bueno, primer que té aquesta cosa...
Ah, té un altre tap de seguretat,
sí.
O no? En sèrio, un altre?
Qui les ha comprat, aquestes ampolles?
No ho sé, noi.
Però bueno. Crec que molta gent, clar, li molesta...
Sí, posa l'ull, el tap.
Exacte, llavors que troben a faltar les altres. No sé, jo en principi...
Què et pensaves, que era un fake o algo?
No. Jo en principi estava en contra, sí, d'aquesta mesura, però com que he vist que els de Vox estan en contra també,
sí,
he decidit, mira, estaré a favor.
Val, bona estratègia. Val.
Sí, perquè...
Així.
Em costa estar alineat amb Vox, sí, amb alguna,
sí,
cosa,
sí,
no?
Sí.
I vaig pensar... És una mica com... No sé si us passa amb alguna cosa. A mi passa amb el Barça, que quan hi ha gent que em cau molt malament i és del Barça, no?
Oix!
I comparteixes...
És un problema.
Clar, i
és... No t'agrada. No t'hi sents còmode.
No, clar. Penses, ostres, hi ha, sí, alguna cosa que no estic...
No hauria de ser del Barça, aquesta persona.
A mi, per exemple, no vull dir noms, però em passava amb l'Albert Rivera.
Ja, sí. Ah, era del Barça?
Sí.
És del Barça.
Que ningú ho diria.
No.
Clar.
A veus.
I llavors, clar...
Mal que ho has dit ara.
Ja.
Ja, bueno, no passa res. Bueno, i escolta, però no sé si també al voltant del tema que ens porta avui el Perdina, tu tens creus amb el reciclatge? Vull dir, perquè aquest és un altre tema que porta...
Sí.
Hi ha gent que no hi està a favor. No s'ho, sí, acaben de creure.
Clar.
Pot ser això o no?
Bé, sí, sembla que fa poc hi va haver també un estudi que deia que no es reciclava tot el que deia que reciclava. Clar, jo tinc molts dubtes de... Però, sí, estic a favor, òbviament, però tinc dubtes pràctics que jo no sé si li passa a més gent. Però hi ha petites coses que no sé com les he de reciclar. Per exemple, potser és absurd, però,
no, digues...
però l'etiqueta de les ampolles de vidre,
sí,
és de paper.
Sí.
Per tant, on, vull dir, on va? L'has de, clar, treure el paper i després tirar l'ampolla?
Bueno,
és un tema que
em
plantejo
que,
a vegades.
Sí, sí.
És una feinada,
sí,
efectivament.
Sí, llavors... No,
hauria de ser de vidre, també, l'etiqueta.
Correcte.
Per exemple.
Ah.
No, seria una bona opció.
Sí, aquestes ampolles que estan com serigrafiades,
sí,
a part que poden servir,
preciós,
com a gerros, que jo les faig, sí, amb les flors seques i tal, però això és un altre
tema.
Estem coneixent coses de Perdina, eh?
Clar.
Això està bé.
Sí. Ah, t'hi fixes amb aquestes coses de floret? Vull dir, tu cuides a casa?
Ah, home,
sí,
té camises i tot.
Sí, de la decoració m'agrada.
Sí,
m'agrada una mica. Sí, sí. I les faig servir per això. Però a part, crec que són pràctiques perquè no creen dubte, no hi ha paper, per tant, saps que...
Sí.
O poden ser o floreros o anar al contenidor de vidre.
És veritat. Bueno, sí, són aquestes dues opcions, sí.
Sí, també em passen... No sé si sabeu el paper parafinat. Sabeu què és?
Quin és?
El que com de carnisseria.
Sí, que és plàstic i paper alhora.
Clar, no, jo no sé què és.
Que és veritat. Bueno, jo ho posaria a la groc.
Sí?
Vull dir, sí.
Estàs
bueno,
segura d'això?
Bueno, jo ho estic... Sí, sí. Jo sempre ho he posat a la groc, no sé.
Clar.
Vosaltres. Vull dir.
Jo quan tinc dubtes ho tiro a la brossa.
Rebuig. Ah, a la brossa?
Sí, com de carrer, saps?
Ah.
Clar, hi ha alguna cosa, algun producte que dic, ostres, això no sé quin container va, a la,
sí,
brossa. Faig
veus.
Clar,
és una mica de fer trampes.
Sí, però sí que és l'estratègia. O sigui,
però
és com
no
fer malament segur. O sigui, no, tens un 50% de possibilitats...
No te la jugues, ho faràs malament segur.
Exacte. No,
saps?
No sé si
però jo sempre penso, no vull esgarrar la feina que ha fet tothom tirant el cartró on toca per jo tirar una cosa, equivocar-me i, saps?
Sí.
Fent malament a tothom.
Escolta, queden 9 minuts per arribar al punt de les... Quatre, és que ha passat volant avui, que ens portes més temes,
sí,
abans d'arribar al tema que vull parlar, però...
Ah, no, anem al tema del que vols parlar.
No. Sí? Perquè veig algo de... T'has fet algú el cabell?
No, ah? No, de fet, us volia parlar de cabells perquè hi ha hagut el Festival Europeu de Mallets a Bèlgica, on s'han reunit tots els que han volgut... No tots els que porten mallet, perquè seria moltíssima gent, perquè està molt de moda.
Molt.
A mi m'horroritza.
Molt modern.
Perquè la gent es fes una idea del pentinat que portava, sí, David Bowie, no? Una mica. Va ser una mica el precursor, diguéssim,
clar,
del tallat. Sí, home, sí, no? El mallet,
bueno,
és així com rapadet d'aquí sota,
sí,
i es deixa com aquesta part més, exacte, abundant pel davant.
Exacte, sí, sí. Això es va posar... Bueno, és com molt hipster, també,
sí,
i s'ha posat molt de moda últimament. I a mi no m'agrada gens, m'atreviria a dir que ho detesto una mica, però es veu que s'han reunit allà a Bèlgica a fer un festival per fer una competició qui porta el millor mallet.
Millor tallat mallet, sí, molt
i,
bé.
I, bueno, l'ha guanyat una... No sé qui l'ha guanyat. Anava a dir, no sortia la notícia.
Sí, no interessa. No, no bé, tot,
és que jo les veig tots igual de lletges. No crec
sí,
que...
Sí, no t'agraden. Això... Jo ets a dir que, mira... Sí?
A tu t'agraden?
Bueno, a veure, no sé, jo ho provaria, eh? Bueno, això sí. Són modes, també, eh? Que això tot sí. Torna, eh?
No, bueno, és que el tema dels cabells és important.
Sí.
No sé, o sigui, per mi... bueno, és un tema que marca molt a la teva vida, no? La relació. Me'n recordo a Fleabag. A Fleabag hi ha una escena que fa molta gràcia, que la germana li han fet un tall de cabell horrible i llavors no, està de molt mal humor i diu, el cabell ho és tot. I per mi, jo crec que és bastant així. Realment el cabell marca molt...
Ui, la personalitat.
La exacte.
Hi ha un personatge de Thor, és que no me'n puc estar, que també va molt l'ahijado.
És veritat,
el sopar,
un senyor, Molera. Sí.
Saps a qui em refereixo?
No, perquè no segueixo. Quan has dit Thor, jo havia pensat que era el superheroi i tal. No.
Per dir-ne, deu ser de les poques persones. Yeah. No t'has enganxat?
No, va, realment no soc tens... molt de...
No.
D'aquest
tipus de crime rural,
sí,
no?
Sí.
Escolta, i però tu realment, el perruquer,
sí.
Creus que és una figura que és important a les nostres vides? Vull dir que la Jarque ho té una...
La Leo.
Sí, sí, exacte. Sí, jo penso que has de tenir el teu i jo, de fet, ara estic passant per un moment complicat.
Què et passa, Ramon?
Sentit?
Per
sí.
Què?
Ho he de confessar que sí. Vull deixar el meu perruquer.
Hòstia!
No diguis això.
Bueno, algun...
Ell ho sap?
No, és un problema. Clar, aquestes coses mai saps com dir-les. No?
No ho diguis per WhatsApp, eh? Aquestes coses...
Ja. Una carta, potser,
com
escrita.
Com ho farà? Bueno, ara està de moda, les cartes.
Sí?
Vull dir,
sí. No sabia, com Bridgerton, que,
sí,
com les sèries aquestes.
Sí, home, el Sánchez, tots.
Ah, val, és
sí,
veritat.
Sí, sí, sí. Es fa tot per carta.
Sí, perquè, home, realment, he estat anys... Últimament no estàvem bé.
Estem parlant d'una relació llarga.
Llarga, sí, llarga. Sí.
I què ha passat?
Mm. Infidelitats, o...?
N'has trobat un de més barato?
La veritat és que sí, he trobat una perruquera.
Ai, noi.
Ai.
Ja. I, hòstia, vaig anar un dia perquè tenia ple el meu perruquer de capçalera.
Ai, això passa.
Clar, i llavors ja el tenia molt llarg. I, mira, per un dia vaig a una altra perruquera.
Perdó, avui has de fer per urgència.
Exacte. I, escolta, va anar molt bé i
crec que...
Amor, a primera... Va ser un flatxasso, allò que diuen.
A primera
vista.
Va ser un tallat a primera vista.
No, de fet, jo ja tontejava una mica.
Ah,
perquè...
feies ullets.
No, havia anat a tallar-me la barba, ja.
Ah.
Però que això no comptava com a infidelitat.
No, clar, no.
La barba, no. Dius, bueno, pots anar i... No em vaig sentir que estava traint.
Clar,
no,
tu li vols enviar un missatge al teu perruquer de confiança?
És que no sé com dir-li, no sé què s'ha de fer en aquests casos. Si li dius que no ets tu, és el meu cabell.
Soc jo.
Sí, no
clar,
sé.
No sé.
És complicadíssim, això, eh?
Sí, no, és...
Clar, perquè a més si has d'anar... Sí. O sigui, si vas a dir-li que la deixes, o que el deixes, ja t'haurà de tallar el cabell, cosa que tu no vols. Clar. Vull dir, no és...
Clar, a més, jo amb aquest perruquer compartim un amic.
Ui, això és més complicat.
Clar,
això és més incòmode.
Clar, jo crec que quan hi vagi el meu amic, i potser si fa 3 mesos, que no, perquè ja hi anava cada mes, gairebé, un mes i pico,
sí.
I li preguntarà per mi, no? I, clar,
bueno,
què li diem?
Com es diu el teu perruquer?
Ah, no, és privat.
No pots dir-ho,
és privat, sí.
D'aquí Barcelona?
Sí, és Barcelona.
És de Gràcia?
Sí. Però no vull
avançar-te.
Sensacionalisme, no? Sí. Crec que ja... No.
Li hauries de dir la cara, això sí.
Sí?
Sí, home, sí,
no?
Sí, queda un dia amb ell, em convides a un cafè.
Vale.
Compra unes tisores.
Porta'l el mateix a la perruquera.
Tallar, no? Sí. És una cosa que fa el perruquer.
Simbòlic.
Fent, no?
Sí.
És com
simbòlic.
El tallador tallat,
clar,
en aquest cas.
Unes tisores d'or o de plata, no sé. Perquè tinc un record de tu, Ramon, això és molt dur, eh?
Un trasacabé potser li puc portar.
També, jo crec que li agradarà.
Amb un cofre o...
Sí. Ai, noi, bueno, no sé. Els elefants van al perruquer?
Mira, sí, justament... Ah, sí? Que casualitat que treguis aquest tema. No, per la tercera notícia és de... Parlem d'elefants.
Tres minutets.
Doncs una notícia que a mi m'ha impactat molt, i ho dic de veritat, és que es veu que els elefants es criden entre ells pel nom.
No, i espera, tenim música i tot, crec, per parlar dels elefants. Mira, posa-la. Està dient Ramon, ara?
No sé, crec que és més llarg, no? Jo crec que és un nom llarg.
Monosíl·lab.
Ah, no sé, jo pensava que era com més un Oleguer.
Oleguer!
Jonathan.
Clar.
Perquè és així com llarg. però sí, 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 es veu, jo, a mi m'ha impactat.
Jo ets a dir que aquesta és la notícia que m'agrada que la treguis perquè també m'ha impactat bastant. O sigui, explica'ns-ho això, Ramon.
No, es veu que és l'única espècie que tenen aquest costum d'anomenar d'una manera concreta a cada elefant, no?
I mira que quan els veus tots semblen iguals, eh?
Ui, és molt difícil
identificar. Deu costar distingir.
Bueno, clar, ells tenen molta memòria.
Clar, això és veritat.
Una memòria, clar.
Clar, llavors jo crec que se'n deuen recordar, no? Sí. Que moltes persones no se'n recorden del nom, no? La típica persona que...
Se te'n va del cap.
Sí, que t'has de presentar cada vegada perquè mai saben com et dius, no?
Sí, que passa.
I,
sí, clar... I més quan te'l trobes pel carrer.
Exacte.
Això és horrorós, aquest
dia. Clar, però no tens temps de...
No et ve el cap,
que els pobres elefants, horrorós.
Bueno, jo, com que tenen molta memòria, jo crec que això ho
controlen.
Ells
ho tenen, val, controlat.
Jo penso que sí.
Creus que també va a modes, també, allò dels noms de...
No sé si potser ara... No?
Saps com Martina, saps que es posa ara molt... Bueno, Martina la crec...
Júlia
és la Júlia. Més posada, no?
Sí? No sabia. Sí. No,
bueno,
jo sé que aquí a Catalunya té molta tirada als noms curts, monosíl·labs, no?
Sí.
Roc, Iu...
Sí.
Max també. Es diuen bastant. No sé, els elefants, si també fan això o... Potser tenen un santoral de noms d'elefant.
Podria ser.
Segur,
sí.
M'imagino.
I tal?
Mal Dumbo, per exemple.
Clar, bueno, deuen haver-hi molts Dumbos, clar, no? És com quan aquí...
Sí, perquè és el famós.
Clar, com quan aquí jugava el Messi, que hi havia... El nom, això és veritat, el nom més posat durant uns anys
Leo.
Era Leo.
Mira
Leo.
Com...
Leo.
Com la perruquera.
Veus? És que anem a parar al mateix lloc.
Veus? Ja li preguntaré. Tot
connectat.
Exacte. I llavors, no sé o potser tenen aquests noms també que es porta molt, tipus Boira, no? Que són com poètics, no?
Sí.
M'imagino que sí.
Trobo que fa boira per un elefant.
Boira? Sí? No?
Sí. Bueno. Com fos gros, com si ho trobo...
Potser, sí, li caen en caixa. Sí, sí.
Sabana, no?
Sabana, per exemple.
Bona. Sí. Bona.
Bueno. Mira, no sé, ara cridem a la persona que ha de fer les notícies, que estàvem parlant de noms, perquè en Pau Massip farà les notícies.
Ah, mira.
Li donem pas ja directament, Ramon, perquè hem de rematar-ho.
Sí, exacte. No, jo només us volia dir...
Mira, ens donarà temps. Ah. Però un altre dia. Va, Pau Massip, notícies i tornem.